Les dones i els dies. Les senyores primer, que portem anys fent cua.
Hi ha quatre coses sense les quals hauria viscut millor. Alguns amors, xafarderies, pigues i dubtes. Dorothy Parker, escriptora.
Com la majoria, no? Perquè a mi em van assignar a noia a l'hora de néixer i al cap dels anys i de molt pensar-me i donar moltes voltes, doncs vaig decidir transitar. I ara m'expreso com a noia i, bueno, sí, soc una dona trans.
Acabeu de sentir la Mar Llop, una dona que fa 7 anys va decidir fer el trànsit. Potser per alguns és una dona fora de la norma, però què significa estar fora de la norma? Qui estableix què és normatiu o no? Des de l'inici del programa d'avui hem estat parlant sobre dones que no han seguit els dictats socials i que han fet de la seva llibertat una reivindicació, però sobretot una manera de viure. Treballant una feina històricament masculina, com el cos de bombers, anar a la universitat quan poques ho feien, o simplement decidir el teu gènere significa anar contracorrent i, per tant, sentir el rebuig d'una colla de gent que vol que les dones continuem al segle XIX. Sort que tinc al meu costat una dona del segle XXI, que és la Laia Claret. Benvinguda,
Moltes
Laia.
Gràcies. Com estàs?
Bé. Escolta, tu t'hi has sentit mai fora de norma o què?
A veure, tant com les nostres testimonis d'avui, no. I tu?
Jo una mica, t'he de dir.
Sí, em vols
però
parlar?
Però no pel mateix, no pel mateix. Escolta, ja farem un altre dia psicoanàlisi, però de moment parla'm de la Mar Llop, aquesta dona que vas entrevistar l'altre dia.
Sí, és la dona que acabem de sentir, una dona transsexual que mai s'havia sentit identificada amb el seu gènere de naixement i per aquest motiu, als 45 anys, va decidir transitar per sentir-se allò finalment la persona que sempre ha sigut. Ens explica el perquè de la seva transició i com la societat va ser un impediment per la transició durant anys.
Jo des de pequeña ja em sentia noia, no? El que passa és que veia una incapacitat de transitar, era impossible, no? Els referents que tenia no m'agradaven i no m'hi veia per cap costat. I a més m'agradaven les noies. I era com, bueno, per què tens que transitar si t'agraden les noies? I a més, doncs, les noies trans estaven molt fotudes en aquella època, no? I als anys 70, doncs, la cosa estava molt peluda, no? I aleshores, doncs, bueno, doncs vaig construir una vida com a noia heterosexual, no? I després, amb els anys, doncs, vaig anar coneixent gent, vaig sortir a internet, això em va connectar amb altres persones, va arribar un moment que em vaig empoderar i vaig decidir transitar.
Però què va passar? Doncs que un cop fet, ella mateixa va haver de trencar amb els estereotips propis i reconèixer que la seva orientació sexual no venia determinada pel gènere.
Pues sí, em declaro dona trans-lesbiana. Sí, m'ha costat entendre-ho també, dir que no... Perquè jo deia, si t'agraden les noies, perquè tens que transitar, no? Però clar, el dia que separes la identitat amb la orientació sexual, amb el sexe que tens i l'expressió, no?, que són els quatre paràmetres que juguen amb això del sistema sexe-gènere, no?, doncs aleshores la llibertat és absoluta, no?, perquè pots fer el que et peti. I és com, bueno, pues sí, pues soc trans i soc lesbiana, pues bé.
La societat no s'adapta fàcilment als canvis no. I la Mar ha viscut bona part de la seva vida amagant una part que per ella era essencial. El resultat del trànsit, clar, ha estat molt alliberador.
Jo soc la mateixa persona, però ara estic més relaxada. No tinc que anar-me amagant de coses, no? I haver sortit de l'armari, doncs és com, uau, quin descans, no? Una amiga em va dir, ostres, saps una cara de relaxada que no te l'havia vist mai, no?
I vaja, i el seu entorn, com va reaccionar amb el canvi de gènere?
Doncs a veure,
perquè
l'entorn...
A vegades aquest és el problema,
sí,
no?
Sí, a vegades sí. El més immediat va reaccionar majoritàriament amb acceptació, sorpresa, sí, però no tothom, la va acompanyar en el procés.
Quan vaig començar a dir que transitava, perquè ja se'm començava a notar i mica en mica era com, bueno, cada vegada més, doncs, amb les amistats, cap problema, molta sorpresa, no? Perquè em van dir, bueno, però tu, de què va això, no? I jo dic, bueno, però no sé, una cosa que portava dintre i ara l'estic traient fora i t'ho explico perquè ho sàpigues, que cada vegada aniré canviant més, no? La meva parella no em va acompanyar, ens vam separar. Les meves germanes, els meus pares i tal, doncs bé, bueno, també una miqueta de sorpresa, però penso que m'han cuidat prou.
Ella ha rebut aquesta comprensió, però tot i així altres persones no n'han rebut tanta de comprensió quan han fet el trànsit.
Bueno, hi ha gent que l'han despedida per fer un trànsit i, bueno, no és legal, però demostra que és per això, no? També hi ha altres persones que tenen llocs de responsabilitat i que han transitat i no han tingut cap problema, no?
Està clar que quan l'estrat social és elevat no importa el que facis a la teva vida privada. La Mar Llop, ho dèiem ara, és fotògrafa i per tant autònoma. Però què passa quan les dones com ella volen trobar feina? La realitat és dura.
Sí, sí, però sort que les coses estan canviant a poc
Era la realitat de fa uns anys, no? Que les noies trans doncs, no trobaven feina. Ara també està fotuda la cosa. Diuen que hi ha un 80% d'atur amb noies trans. Però bueno, també... Ara la gent transita també, bueno, ja ha fet carreres, els trans, nens trans creixen ja amb el suport dels seus pares i estudien, es preparen, etcètera. No és el mateix que fa molts anys que el niño maricón li fotien la patada al cul. Who that is, ho? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. Who that is, ho?
De fet, moltes dones transgèneres com la Mar Llop que sentien ara ja va a la universitat a dia d'avui, però fa poc temps això no s'hagués permès. Sobretot perquè la primera dona que va anar a la universitat a Espanya va ser el 1910, que m'ho vas explicar
sí,
tu, Laia, la setmana passada,
sí.
I encara estic que no toco ni quarts ni hores. Ja
doncs mira,
ara.
Amb obstacles semblants es va trobar la filòsofa Maria Subirats, que als anys 60, quan va anar a la universitat, la convertia en una dona fora de la norma.
Era un món androcèntric, centrat en els homes, pensat pels homes, dissenyat pels homes, i per tant les dones érem una mica com intruses.
Això feia que alguns professors a principis dels anys 60 les maltractessin amb aquestes dones.
Molts dels professors d'aquella època procedien de l'església, eren capellans o ho havien estat, o diguéssim havien estudiat teologia. Llavors tenien com una mena de mania contra les dones, no? I llavors recordo concretament que n'hi havia un que ens deia, però vostès per què venen aquí? Venen a provocar els homes.
Venen a provocar els homes, és
no
gros,
estudiar,
això.
A provocar els homes.
És gros. Una frase repetida que aquells professors relacionaven amb la manera de vestir de les dones, però és que elles vestien així perquè estaven obligades per les convencions.
En aquella època, les dones anaven vestides d'una manera més diferenciada, és a dir, anàvem amb faldilles, fins i tot era mal vist. Si algú anava amb pantalons encara era una mica mal vist. I anàvem amb escots, no grans escots, escots discretets. Però diguéssim que ens marcava molt més en relació a la manera com es vestien els homes, que en aquell moment era generalment doncs, amb americana i corbata.
Ja ho sentiu, doncs la Marina Subirats va ser una dona anant a una universitat per a homes, però a més, segons ella, des del seu estrat social, la convertia això en una dona excepcional.
Ja només el fet d'anar a la universitat d'alguna manera una transgressió, també per classe social, perquè hi havia molt poques dones de classe social baixa o mitja baixa, que era el meu cas, que poguessin anar a la universitat. Per tant, estàvem en un terreny que no era nostre.
I quan s'acostuma a ser diferent, doncs allò sempre se'n vol més, no?
Vam tenir la idea, tots dos, de que no ens havíem format suficientment. I llavors vam decidir anar-nos a estudiar a París. Realment ens vam ser molt atrevits, perquè no teníem beca, no teníem feina, només teníem doncs, que ens acollia una persona amiga de la seva família, i això em va permetre d'estudiar sociologia i de ser capaç de portar alguna cosa a la societat.
Quan ets la primera dona que et dediques a un ofici que sempre han fet homes, és molt probable que topis amb les reticències de l'ofici i amb el masclisme, que és la norma general.
A veure, aquest és el cas de la Cecília Egea, que va ser la primera dona que va formar part del cos de bombers de la Generalitat. Va entrar l'any 1982 i es va trobar amb un hàndicap només per això, pel fet de ser dona.
Al principi de tot, doncs, quan els meus companys van començar a fer guàrdia, doncs a mi m'han dit que no podia fer-ne perquè era dona, tal qual. O sigui, per fer guàrdies, jo feia de comandament, diguem-ne, no? Llavors, havia de manar als bombers. I que una dona manés als bombers, com a comandament, doncs em van dir que el cos de bombers no estava preparat per una dona comandament.
Doncs ja ho veus, una dona que no podia manar els homes, i no fa tant, d'això, fa 37 anys.
Doncs escolta, i què va fer ella amb tot aquest percaol?
Doncs, a veure, allò que hem hagut de fer moltes vegades, moltes.
Jo tenia dues opcions, o dir me'n vaig, o continuo lluitant, i vaig continuar lluitant. Primer me'n vaig enfadar bastant, i com ho vaig fer? Doncs treballant molt, treballant més, demostrant més, i sobretot adoptant una actitud de persona més que de dona. És a dir, jo era un tècnic i com a tècnic era un professional. I la meva actitud era de ser el més professional possible, al marge de que fos una dona, saps? O sigui, no... Va ser l'única... És que estava sola, no tenia una altra forma de fer-ho.
No hauria de ser incompatible sentir-se una bona professional i ser dona, però això és el que els han dit a moltes dones. Per semblar bona professional t'has de masculinitzar o desfeminitzar-te. Vaja, festival del gros.
I ella ens confessa, a més, que en moltes ocasions es va sentir desemparada.
No tens amb qui recolzar-te, estàs sola completament. És una situació que no tens ajuda, tu has de fer tu sol. I per tant, sí, et sents sola, clar, sí que m'he sentit sola.
En ser la primera que estava al cos dels bombers, doncs a veure, per força, va significar un impuls per les que van venir després.
A mi em deien que jo era una pionera. A més, va ser una dona molt atrevida per entrar en un món tant d'homes, i això, amb altres dones, doncs els hi va donar, suposo, almenys alguna m'ho ha dit, els hi va donar la pauta de que si jo podia fer-ho, elles també.
Dones fora de norma, deien, ho són o són els altres els qui els han fet sentir així. Quan canviarà això? Here comes the big bad witch on a big, big beat. Niggas, I'm in these streets. Ice cream, butter, roll chips with the bubble gum nails. With the tits, gold chains, but they got the butt in New York City. Every day with the fuckers up, haters, I hit them real deep in the jugular. Look at this sexy love.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
L'acte més valent és pensar en un mateix. En veu alta. Coco Chanel.